Que torna a estar en vigor a les Balears, 4 mesos després de la seva derogació al Parlament, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra l'eliminació de la norma. Els magistrats encara no entenen, no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava abans. És un episodi més d'una polèmica amb la llei de memòria, que ja té diverses derivades judicials. D'una banda, la del recurs al Constitucional i també la del judici pendent que té el president del Parlament, Gabriel Lecén, per un delicte d'odi per haver romput una foto de les Roses del Molinar en un dels plans en què es debatia l'assumpte. És dimecres, dia 8 de juliol. I la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha publicat a les xarxes socials un manual per promoure accions contra negocis relacionats amb el turisme, textualment contra tot allò que volen fer fora de l'illa.
Cita lloguers turístics, immobiliàries, la Federació Hotelera dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Les patronals del sector ja ho han criticat. Jaume Pujol, les portaveu de la plataforma, i Maria Givert, gerenta de l'Associació de Lloguer Turístic Aptur.
Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no mos facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense ton i so, quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé, i ja està bé de callar davant aquestes coses.
I es complica de nou la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta, diuen, a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz.
L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control. Aquí a les illes, les empreses del transport ja poden sol·licitar acollir-se a les ajudes del govern, que mobilitza 10 milions d'euros més per a pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà.
I hem sabut que el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol.
La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres, que és l'equivalent a 175 camions al mes i més de 2.100 camions a l'any.
I avui cita destacada per als empleats públics. El ministre d'Hisenda presenta a Palma l'acord d'augment de les indemnitzacions per residència en aquest col·lectiu destinat a les Balears.
Arcadi Espanya té previst reunir-se amb els sindicats UGT i CESIF per explicar-los els detalls d'un acord que pretén corregir els efectes de la insularitat.
I avui també destacam que la manca d'habitatge i el cost de la vida provoca que 32.000 persones a Eivissa no puguin sortir de l'exclusió social. Són 3 de cada 10 persones.
Ho diu Càritas Diocesana al seu informe. L'any 2025 es van tornar a incrementar en un 5% el nombre d'usuaris. Prop de la meitat dels usuaris ja ha acudit per primera vegada, un de cada 5. Ho fa des d'abans de 2020. Gustavo Gómez és coordinador de l'entitat.
Repartiendo lo mismo, pues hemos tenido que gastar más, bueno, porque al fin y al cabo pues lo marca el coste de la vida.
En els esports, l'extrem Arnau Puigmal és el segon fitxatge del Mallorca per a la pròxima temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, jugador de banda dreta de 25 anys que arriba lliure procedent de l'Almeria. Puigmal signa amb el Mallorca per 3 temporades fins 2029. I avui comencen els entrenaments a la ciutat esportiva amb el nou tècnic Luis García, que ahir va ser presentat a la sala de premsa de Son Moix.
I això que sentireu era el moment en què el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida.
4, 3, 2, 1. Engines full power.
El llançament l'ha fet l'empresa Open Cosmos amb el mallorquí Rafael Jordà com a CEO i fundador a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk.
El Posidònia, finançat pel govern en fons Next Generation, és un satèl·lit multiinstrumental de 80 quilos que du 5 càmeres per observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres. La seva missió és entendre els efectes del canvi climàtic des de la sostenibilitat ambiental fins a la gestió d'activitats estratègiques com el turisme.
Idò, precisament, ara és el moment de conèixer quin dia ens espera avui. Sembla que farà calor. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornaràs una jornada molt calorosa, amb un termòmetre bastant semblant al d'ahir, però fins i tot podrem arribar a notar un petit augment, sobretot a punts del nord de Mallorca, esperant que avui la màxima torni a girar aproximadament entre els 34 i els 38 graus, i fins i tot al nord i nord-est de Mallorca podrien girar entre els 39 i fins i tot 40 graus. Tornarà a ser una jornada de pinyol vermell. A més, tornarem a tenir molt de sol, amb permís de qualque núvol prim en el sector de les Pitiuses. El vent bufarà molt fluix en conjunt i, per tant, tindrem molt poques complicacions a la mà, més enllà de qualque redol de maror al nord del territori. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Sa Pobla, 24 a Palma i 25 a Capdepera. A Menorca, 24 graus a Castell i 26 a Cal en Bosc. I a les Pitiuses, 23 graus a Sant Francesc i 24 a Eivissa.
I d'avui ja ho sabeu, avisos taronges per elevades temperatures a Mallorca, també a les Pitiuses, i risc màxim d'incendis forestals que s'estén avui a pràcticament tots els municipis de les illes. Precisament a Menorca va quedar ahir extingit l'incendi que s'havia declarat ahir capvespre al Parc Solar de Llinàrits-Vinissequí, a Es Mercadal.
Va mobilitzar dotacions de Libanat, dues de bombers de Ciutadella i una de Mahó, i també els serveis d'emergències. El foc va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de Menorca.
Són les 7:06, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica a les Balears. Per tant, la norma torna a estar vigent i ho fa després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit el recurs presentat pel govern central contra la normativa aprovada entre el PP i Vox al Parlament de les Illes.
La suspensió es dona des del 9 de juny, que és el dia en què es va interposar el recurs i quan la suspensió aprovada pel Parlament aparegui publicada al BOE. En el recurs, l'executiu espanyol planteja que l'anul·lació podria ser contrària a dos articles de la Constitució per la derogació de l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans. Aquest també argumenta que la llei revocada podria infringir l'ordre constitucional de distribució de competències i el principi de col·laboració Estat-Comunitats Autònomes.
De moment, i a l'espera que els jutges entrin al fons de l'assumpte, el govern no s'ha pronunciat, però sí que ho ha fet el PSIP i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que era la cap de l'executiu autonòmic quan es va aprovar la Llei de Memòria Democràtica.
En una publicació a les xarxes socials, l'expresidenta ha assegurat que la decisió del Tribunal Constitucional demostra que els socialistes estan, diu textualment, al costat correcte de la història. També ho celebra el PSIP. El portaveu al Parlament és Iago Negueruela.
Exigimos al govern de Provence que se ponga a cumplir una norma que ahora mismo es vigente y, por tanto, que tiene que cumplirse en toda su extensión y tramitar todos aquellos procedimientos que el Partido Popular estaba dejando en un cajón, que los pongan en marcha y que hagan cumplir una ley que hoy el Tribunal Constitucional dice que de momento es plenamente vigente en nuestras islas.
En la mateixa línia s'ha pronunciat la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.
Estic molt contenta. Esperàvem que això seria així. Això el que significa és que segueix vigent. Però vaja, hem de seguir insistint perquè el que fa el govern de si sigues Balears actualment és, tot i que la llei sigui vigent, no la desenvolupa, per tant, haurem de seguir pitjant en aquest sentit.
I avui també destacam la publicació a les xarxes socials de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. És un manual per promoure accions contra negocis del sector vacacional, immobiliari i negocis que considerin responsables de la gentrificació. A més, dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Aptur, la Federació Hotelera de Mallorca i la patronal CAEP ho han condemnat. Hores després de la publicació, la xarxa social X ha esborrat la piulada de la plataforma i ha bloquejat el seu compte, però sí que continua aquesta publicació disponible a Instagram.
I precisament aquesta publicació detalla quines accions du a terme, com ara pintar façanes, bloquejar panys d'establiments de lloguer turístic i penjar cartells que anuncien la manifestació manifestació de dia 26 de juliol contra la massificació turística. A més, detalla tot un seguit de recomanacions per evitar ser identificats per les forces de seguretat i per les empreses. Aconsella vestir roba obscura i tapar-se el rostre i qualsevol altre tret identificatiu. Jaume Pujol és un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida.
Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no mos facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
Així mateix, en el manual es fa referència a un altre objectiu, el cartell de la Federació Hotelera de Mallorca, que du a terme, recorda'm, una campanya de benvinguda als turistes.
Com dèiem, l'Associació de Lloguer Turístic Aptur, un dels sectors assenyalats en aquesta publicació, l'ha condemnada i l'ha fet arribar als seus advocats, que analitzen si les accions proposades poden ser constitutives de delicte. Maria Gibert n'és la gerent.
El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense ton i so quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé, i ja està bé de callar davant d'aquestes coses.
La patronal CAEP també lamenta que el manual traspassa tots els límits de la convivència i la Federació Hotelera de Mallorca ha emès un comunicat.
En aquest insta ha defensat les idees dels del respecte i en rebutja les accions proposades per la plataforma. Argumenta que marca una frontera clara entre els radicals i els que són civilitzats. A més, assegura que continuarà actuant des del diàleg i precisament sobre la polèmica en parlarà avui la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, al programa El Dia a partir de les 9 del matí.
I aquest dimarts a Eivissa han coincidit 4 creuers, una situació que en tot l'estiu només es donarà durant aquesta jornada, durant la jornada d'ahir. Les mesures de reorganització del trànsit de l'autoritat portuària han evitat el caos que s'havia produït en altres jornades, però els 8.000 passatgers que van desembarcar sí que van patir coes de més d'una hora per visitar el centre. Dani Manau.
A Botafoc ha coincidit el gruix de visitants. Del Costa Esmeralda han sortit uns 6.000 passatgers. Dos creuers més han afegit un miler més. En total, 7.000 persones que han patit una mobilitat complicada. La majoria s'ha pres en filosofia les cues, tot i la forta calor.
Bueno, acabamos de llegar, pero claro, hay mucha cola. Y hace mucha calor.
Que eran cada 15 minutos o así la lanzadera, o sea, no me parece tanto tampoco. También es un poco hipócrita porque nos quejamos, pero es que estamos saturando. No está preparada ni la ciudad d'Eivissa ni la isla d'Eivissa para tanto.
En una altra zona del port, al moll adossat, un quart creuer ha atracat amb un miler més de persones. Aquí les esperes per un taxi eren d'entre 20 i 30 minuts, un temps raonable, però l'autobús ha trigat a passar més d'una hora.
No teníamos mucha información, así que hemos llegado aquí, de repente hemos visto mucha gente, muchas colas muy grandes. Y no sabemos muy bien ni dónde ir ni por qué había tanta gente de repente.
Es una putada, pero es lo que hay. Hemos bajado todos a la vez, que no hay otro remedio. Después esperamos y nada.
L'autoritat portuària ha reorganitzat la zona d'espera dels taxis, ha millorat la senyalització i ha contractat més personal. No s'ha viscut el caos de fa una setmana, quan van coincidir 3 creuers al port d'Eivissa, però més d'un turista ha hagut de refer els plans i escurçar la seva visita a la ciutat.
Són les 7 i 13 minuts. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control.
L'Iran ha anunciat que no reprendrà les converses per assolir un acord de pau si continuen les amenaces i assegura haver destruït 85 instal·lacions militars nord-americanes al Pròxim Orient. Tot això mentre el Departament del Tresor americà ha retirat l'autorització de venda de petroli al país persa després de la inestabilitat generada a l'enclavament estratègic pels atacs contra un petrolier amb bandera de Qatar.
Aquests atacs ja han repercutit en els mercats. El petroli frega en aquests moments els $74, una xifra que no se superava des de fa al manco 10 dies, precisament en un moment marcat per la relaxació de preus després de l'acord provisional, recordant que es van donar 2 mesos entre els Estats Units i l'Iran. Hem de dir que, coincidint amb aquests atacs que s'han produït aquesta matinada, ahir vam conèixer que s'obren aquesta setmana les convocatòries d'ajudes del govern per al sector del transport per compensar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. En total es mobilitzen prop de 10 milions d'euros que beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms i uns 15.000 vehicles de totes les illes. Les sol·licituds començaran de manera esglaonada. Les primeres es poden presentar a partir de demà dijous, dia 9 de juliol, mentre que la resta de convocatòries s'obriran el 13 i el 16 de juliol. Les ajudes es concediran per ordre d'entrada mitjançant la tramitació telemàtica. Marta Puyalto.
La partida més important és la destinada al transport de mercaderies amb 6 milions d'euros. Les ajudes oscil·len entre els 1.000 i els 2.200 euros per vehicle, amb un màxim de 16.500 per als autònoms i de fins a 160.000 per a les empreses. També s'inclou una línia específica per a pimes del comerç majorista amb ajudes de fins a 25.000 euros per empresa. Per al transport discrecional de viatgers en autobús es destinen 750.000 euros. En aquest cas, les ajudes van del 275 als 425 euros per vehicle i poden arribar fins als 90.000 per sol·licitant. El sector del taxi comptarà amb una convocatòria de 500.000 d'euros. Les ajudes seran d'entre 200 i 220 euros per taxi. Els VTC disposaran d'una línia de 100.000 euros amb subvencions d'entre 130 i 135 euros per cotxe. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat l'esforç pressupostari que farà l'executiu.
En total, estamos hablando de un paquete de 7 líneas de ayudas gestionadas por la Dirección General de Mobilidad, sumando cerca de 10 millones de euros y que se dirigen, insistimos, a más de 8.000 empresas y autónomos en todas las islas.
Una altra de les principals novetats és la línia de 2,5 milions d'euros destinada al desballestament de camions i autobusos de més de 10 anys d'antiguitat amb l'objectiu d'aconseguir la renovació de les flotes. La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha explicat que les convocatòries tenen en compte la doble insularitat de Menorca i d'Eivissa i la triple de Formentera i que serà senzill fer la sol·licitud.
S'han dissenyat perquè siguin tramitacions simples, perquè siguin tramitacions àgils, perquè siguin tramitacions ràpides. Es tracta d'ajudes amb concurrència no competitiva, estan limitades a una sol·licitud per beneficiari i tràmit. La resolució és per ordre d'entrada.
En canvi, queden exclosos d'aquestes ajudes els vehicles elèctrics de zero emissions, ja que les subvencions estan pensades específicament per compensar l'encariment dels combustibles.
Sobre aquestes ajudes que s'han presentat i també sobre altres qüestions relacionades amb el transport, en parlarem a les 8:30 aquí a l'Informatiu Matí amb Rafael Roig, que és president de la Federació Empresarial Balear de Transports. I també hem conegut que el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol, és a dir, entre dimecres i dijous de la setmana que ve. La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres, equivalent a 175 camions al mes i més de 2.100 camions a l'any.
L'acord signat aquest dimarts pels Consells de Mallorca i d'Eivissa és per un any prorrogable a un mes. Pretén donar resposta a l'esgotament imminent de la vida útil de l'abocador de Canaputxa i garantir el tractament de la fracció de rebuig a les instal·lacions de Sonreus a Palma. El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha assegurat que supervisarà personalment el primer trasllat.
Diguem que estigui tot així com toca, vull dir, perquè si no se pot garantir, som els primers que no vull que vingui a Mallorca. No? Vull dir, així que m'ho han dit, que estan dient que vendrà malament, que no se pot garantir res, que no se pot fer. Vull dir, jo som el primer que garantiré que quan venguin els residus d'Eivissa venguin garantirats al 100%, perquè si no, no vendran.
L'acord també tindrà un impacte econòmic per als mallorquins. El Consell de Mallorca reduirà un 10% la tarifa de residus sòlids urbans gràcies a la subvenció de 50 milions d'euros del govern a la institució insular com a administració receptora de residus.
Són les 7:19. Avui continuem immersos en la segona onada de calor. Avís taronja per al debades temperatures a molts punts de Mallorca i també de les Pitiüses. Es poden enfilar fins als 40 graus i el risc màxim d'incendis forestals també s'estén avui a pràcticament tots els municipis de les illes. A Menorca, precisament, ha quedat extingit l'incendi que es va declarar ahir capvespre al Parc Solar de Llinàrits Vinissequí, es Mercadal.
Així és, i de fet va obligar a mobilitzar dotació de l'Ibanat mort, altres dues dels bombers de Ciutadella i una de Mó, també els serveis d'emergència. El foc es va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de tot Menorca. A hores d'ara encara se'n desconeixen les causes. Segons les primeres informacions, les flames van començar just davall de les plaques solars i van afectar directament una zona on hi havia restes de material relacionat amb aquestes instal·lacions.
Davant aquest risc tan elevat d'incendis, avui ens feim ressò de l'advertència de les empreses forestals. El manteniment dels boscos, diuen, és del tot insuficient.
I asseguren que la Marina i el Camins estan bruts i les altes temperatures i la sequera disparen encara més la probabilitat d'incendis. L'Associació d'Empreses Forestals de Menorca assegura que la major part dels boscos de l'illa són privats, que molts de propietaris no poden assumir-ne el manteniment. A més, els pagesos tampoc no tenen temps de fer-se en càrrec. Marcelino Hernández n'és el president.
Els boscos estan fatal, vale? Estan descuidats, que diguem. El risc és alt, vale? Però és que les cunetes tot està molt brut, tot està molt brut. Fan net un trosset a la carretera, però una colilla la tires i potser no s'encén, però amb mil, una agafa. Però la situació cada any és la mateixa.
I en la lluita contra els incendis, l'helicòpter dels bombers de Mallorca, Samilana, ha intervengut en prop d'una trentena de focs en el primer any de servei.
De fet, en total ha fet 271 intervencions, la majoria són rescats, que s'eleven ja als 150. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, destaca que el temps màxim d'intervenció és d'uns 12 minuts a qualsevol indret de l'illa, un fet que ha millorat, diu, la qualitat del servei fins a convertir-se una eina indispensable.
Jo crec que encara mos queda feina per fer, però la veritat és que crec que duim un any que hem aconseguit consolidar Samilana a l'hora de fer qualsevol intervenció, i crec que Samilana ara ja sí que per nosaltres és una eina més i un referent per millorar la resposta.
En aquest moment, Samilana té una capacitat de 900 litres d'aigua.
I en plena onada de calor s'agreuja la sequera. A Esporles, l'Ajuntament ha decretat restriccions en el subministrament d'aigua. Fixa un límit màxim de consum de 340 litres per habitatge i dia als nuclis de població de Sarrotgetes i Jardín de Flores. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7:22 minuts. Passen davant per al plus de residència dels empleats públics de les Balears. El ministre d'Hisenda en presenta avui l'acord que incrementa les indemnitzacions per corregir els sobrecostos de la insularitat.
Arcadi Espanya té previst reunir-se amb els sindicats UGT i CESIF per explicar-los els detalls d'un acord que pretén pal·liar els efectes de la insularitat, el cost elevat de l'habitatge i de transport a les illes que afecten el personal de la funció pública. La trobada serà a la seu de delegació del govern a les 11:30 de matí.
Una trobada que arriba just l'endemà que Espanya va fixar un sostre de despesa per al 2027 en els 226 milions d'euros. És una xifra rècord que supera en un 6% la despesa de l'any passat, escoltant les declaracions d'ahir del ministre d'Hisenda.
Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad.
I precisament el sindicat UGT exigirà davant l'Estat que tots els treballadors que depenen de l'administració general cobrin la mateixa indemnització per residència, tal com s'ha aconseguit amb el plus de residència autonòmic, independentment de la seva categoria.
És una petició d'UGT després que aquest mateix dilluns els sindicats i el govern espanyol hagin tancat un pacte per equiparar els treballadors públics estatals als d'aquí, de les Balears, amb el que perceben els de les Canàries. Miquel Ángel Romero, d'UGT, ha dit que és un acord històric, l'encariment del preu de la vida i també de l'habitatge a les dificultats de les illes. S'hi suma també que les places es cobreixen a l'arxipèlag. De les 11.000 places, de fet, de treballadors estatals a les Balears, tan sols n'hi ha 7.000 de cobertes.
És inspirant-nos en el model que hem firmat la comunitat autònoma
en donde la indemnización por residencia, que tiene un carácter compensatorio, compense de forma igualitaria a todo el personal que preste servicio en el territorio. ¿Eso qué significa? Pues que todo el mundo cobre las mismas cuantías. ¿Qué referencia? Coger las más altas.
I una quarantena dels treballadors del Duty Free de l'aeroport de Palma han protestat per les altes temperatures que pateixen des de fa mesos pel mal funcionament dels aires condicionats. El comitè d'empresa denuncia que els 250 treballadors han de fer feina en unes condicions infrahumanes. La portaveu del comitè d'UGT, Margalida Kegles, critica que ni Aena ni l'empresa han fet res per evitar que hagin de fer feina amb ventalls i ventiladors.
Estamos trabajando a 32-33 grados en una tienda donde se juntan un montón de turistas a la vez. No hay oxígeno, la gente se desmaya, los pasajeros se marean, el personal ha tenido golpes de calor, con desmayos incluidos. No nos suministran agua fresca, con lo cual la tenemos que pagar nosotros en las máquinas despendedoras.
I d'altra banda, també hem conegut que el Consell de Ministres ha creat 13 noves places de jutges i 5 de fiscals a les Illes Balears. Això suposa que s'incrementa la plantilla de la Judicatura illenca un 8,7% i un 6,8% la del Ministeri Fiscal.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
5, 4, 3, 2, 1, ignition. Engines full power. And liftoff of Transporter 17.
I aquest que sentim era el moment en què el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida. El llançament l'ha fet l'empresa Open Cosmos, amb el mallorquí Rafael Jordà com a CEO i fundador a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk.
El Posidònia, finançat pel govern amb fons Next Generation, és un satèl·lit multiinstrumental, pesa 80 quilos, d'uns 5 càmeres, a fi d'observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres. La seva missió és entendre els efectes del canvi climàtic, des de la sostenibilitat ambiental fins a la gestió d'activitats estratègiques com, per exemple, el turisme.
I 7 de cada 10 dones periodistes han patit violència en línia durant l'exercici de la seva professió, segons un estudi de la UNESCO. Aquesta és una de les dades que ha portat la professora de Dret Constitucional, Mar Esquembre, en les jornades de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Violència de Gènere de la UIB. L'edició d'enguany va dedicada a la violència digital contra les dones. Carme Moreno.
Esquembre ha assenyalat també que aquest tipus d'atacs afavoreixen l'autocensura i que les dones abandonin les xarxes socials. En aquest sentit, ha detallat que un 68% de periodistes d'arreu del món varen restringir les seves publicacions, fent referència a aquest mateix estudi de la UNESCO.
Este silenciament, no, estratègic, la retirada, l'autocensura, és com a la versió digital de lo que era el confinament domèstic. El confinament domèstic d'abans, que no podien eixir de casa, que estaven en el, no, en ese àmbit domèstic. El resultat és quasi que el mateix, és com a no estar en cap puesto.
En l'edició d'enguany s'han oferit 99 places i el 44% d'aquestes han estat cobertes per docent de secundària i batxillerat. Com a novetat, el pròxim curs a la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere de l'UIB oferirà una formació d'especialista en aquesta matèria, en àmbits com l'educació, la salut, l'esport i els entorns digitals.
I quan són les 7 i 28 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa, que avui està centrada en els tribunals i en el medi ambient.
En el cas dels diaris editats en paper a Mallorca, per exemple, tots dos destaquen la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Històrica Balear, però mentre Diari de Mallorca diu això i mostren imatges del satèl·lit balear que sentíem fa just una estona, que ja està en òrbita i que du per nom Posidònia, Última Hora afegeix que la recuperació de la llei és per ara, diu, perquè s'ha de tramitar el recurs interposat precisament contra aquesta derogació. La fotografia és per la presentació del nou entrenador del Mallorca. Parlàvem de tribunals perquè el Digitals Mallorca Diari entrevista Adrián Salazar, el nou fiscal superior de Balears. Parlàvem de medi ambient perquè aquí Baleares diu que ja hi ha data per la primera remesa de fens a Eivissenc, que arribarà a Mallorca el 15 de juliol. Segons l'Ara, serà el dia 16. I també diu que el Constitucional tomba la llei Proens, es tomba aquesta derogació de la llei per part de Marga Proens, ho personalitza en la presidenta del govern. Això del fens també és portada al diari Espitiusos, però en petit, perquè en gros tots dos parlen de Càritas. Diari d'Eivissa diu que la pobresa i exclusió són estructurals. diu que El Periódico que la majoria de persones a qui demanen ajuda a Càritas són espanyols o les Pitiuses, i el Menorca diu que el cost del nou plus al personal del Consell puja a pràcticament 4 milions.
Això diu la premsa balear. A l'estatal posa en la vista a l'actualitat internacional.
Portades dividides avui. El País, per una banda, diu que Le Pen serà candidata tot i la condemna per corrupció. L'altra diu que Trump tensa la cimera de l'OTAN en noves amenaces sobre Groenlàndia. Això també ho diu El Mundo, amb una vacatació molt semblant. A l'altra meitat, però, diu que PP i Vox milloren la relació gràcies al gir de Feijó. L'ABC, per la seva banda, diu que el contracte de Leire Díez als carrers del PSOE obren les portes a una possible imputació del partit, i La Vanguardia tria la candidatura de l'extrema dreta francesa, però també diu que un carrer barceloní, un forat, va fer desallotjar 93 habitatges.
Són les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dimecres. La llei de memòria democràtica torna a estar en vigor a les Balears.
4 mesos després de la seva derogació al Parlament, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra l'eliminació d'aquesta norma. Els magistrats encara no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava abans.
I la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha publicat a les xarxes socials un manual per promoure accions contra negocis relacionats amb el turisme, textualment contra tot allò que volen fer fora de l'illa.
Cita lloguers turístics, immobiliàries, la Federació Hotelera i dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Les patronals del sector ja ho han criticat. Jaume Pujol, el portaveu de la plataforma, i Maria Givert, gerent de l'Associació de Lloguer Turístic Aptur.
Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no mos facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense ton i so quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé. I ja està bé de callar davant d'aquestes coses.
I pensàvem que aquesta història ja havia acabat, però avui, de nou, un dia més, tornem a estar pendents de la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta, diuen, a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz.
L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control. Aquí a les illes, les empreses del transport ja poden sol·licitar acollir-se les ajudes del govern, que mobilitza 10 milions d'euros més per a pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà.
I el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada del 16 de juliol.
La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres.
Pas endavant per al plus de residència dels empleats públics de les Balears. El ministre d'Hisenda en presenta avui l'acord que incrementa les indemnitzacions per corregir els sobrecostos de la insularitat.
Arcadi Espanya té previst reunir-se amb els sindicats UGT i per explicar-los tots els detalls d'un acord que, com dèiem, pretén corregir aquests efectes de la insularitat.
La manca d'habitatge i el cost de la vida provoca que 32.000 persones a Eivissa no puguin sortir de l'exclusió social, 3 de cada 10 persones.
Ho diu Càritas Diocesana al seu informe. L'any 2025 es va tornar a incrementar en un 5% el nombre d'usuaris, prop de la meitat dels beneficiaris i acudits per primera vegada, un de cada 5 o fa des d'abans de 2020. Gustavo Gómez és coordinador de l'entitat.
Repartiendo lo mismo, pues hemos tenido que gastar más, bueno, porque al fin y al cabo pues, lo marca el coste de la vida.
I això que sentireu era el moment en què el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida.
5, 4, 3, 2, 1, ignition. Engines full power. And
un satèl·lit de l'empresa Open Cosmos amb el mallorquí Rafael Jordà com a CEO i fundador, llançat a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk.
El Posidònia, finançat pel govern amb fons Next Generation, és un satèl·lit multiinstrumental de 80 quilos que du 5 càmeres per observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres.
A Menorca ha quedat extingit l'incendi que es va declarar ahir capvespre al Parc Solar de Llinàrits Vinissequies, Mercadal.
Va mobilitzar dotacions de l'Ibanat, dues de bombers de Ciutadella i lluna de Maó i també els serveis d'emergència. El foc va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de l'illa.
Avui, un dia més, el risc màxim d'incendis forestals s'estén pràcticament a tots els municipis de les illes. També avís taronja per elevades temperatures a Mallorca i les Pitiüses. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa i, de fet, a partir de les 12 ens quedaran sota avís a tot l'arxipèlag. Un avís que serà taronja a Eivissa, Formentera, així com també entre el centre, el nord i nord-est de Mallorca. A la resta ens situaran sota avís groc. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'arxipèlag, tot i que entre el nord i nord-est de Mallorca podran tornar a fregar el llindar dels 40 graus de màxima. Tot això estarà acompanyat per molt de sol, amb permís de qualque núvol prim en el sector de les Pitiüses, també cap al ponent de Mallorca, i pel que fa al vent, aquest bufarà flux principalment de component sud i sud-oest. Això permetrà que tinguem poques complicacions a la mà, més enllà de qualque redal de maror, principalment al nord de Mallorca. Ara mateix tenim a Menorca 24 graus a Ciutadella i 25 a Maó. A Mallorca, 20 graus a Campos, 24 a Artà i 26 a Estellencs. I a les Pitiüses, 23 graus a Sant Miquel i 24 a la Savina.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, l'extrem Arnau Puigmal és el segon fitxatge del Mallorca per a la pròxima temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'extrem català arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Almeria i firma per 3 temporades fins juny del 2029 amb el Club Vermell. Arnau, de 25 anys, ha jugat aquesta temporada al conjunt andalús, també de la segona divisió, en què ha disputat un total de 41 partits, anotant 3 gols i donant 5 assistències. El jugador, que va passar satisfactòriament el reconeixement mèdic, encara no arribarà a l'illa, ja que té alguns dies de vacances perquè va acabar la temporada més tard per mort del play-off d'ascens, primera que va disputar amb l'Almeria. Mentrestant, l'equip mallorquinista encetarà avui els entrenaments de la pretemporada 2026-2027 a Son Bibiloni, amb la primera sessió sota les ordres de Luis García. El nou tècnic del Mallorca, que va ser presentat ahir a Son Moix, s'ha mostrat molt il·lusionat amb el projecte.
Con muchísima energía, con muchísima ilusión, y es un momento para estar más juntos que nunca. Es un momento de, o ha sido un momento de decepción, pero ahora ya ha empezado a rodar la pelota de la temporada nueva. Ahora hay que empezar a jugar al fútbol, a meterle ilusión, a meterle energía, intensidad, ganas, ambición, exigencia. Es la forma que tengo de entender el juego y estoy convencido de que va a ser un año donde va a haber una exigencia muy grande, pero vamos a estar entre todos muy unidos y muy preparados para afrontar este reto tan grande que tenemos por delante.
Luis García ha dit quin perfil de jugadors vol a la seva plantilla.
Bueno, la primera palabra y la más importante, necesitamos gente con ilusión. Con esas ganas de mejorar, con esa palabra equipo marcada a fuego en la cabeza, porque vamos a necesitar de todo y de todos. No tengo ninguna duda y estoy convencido de que hay muchos jugadores que están preparados para el reto. Es un reto grande, es un reto bonito.
Tot i que falten més fitxatges per arribar a Son Moix, l'altra incògnita és la continuïtat de jugadors com Martin Valiant, Pablo Torre o Jan Virgili. Entre d'altres, el director de futbol, Pablo Ortells, ha parlat d'aquesta situació.
El mercado es largo, nosotros contamos con ellos y esperamos que se puedan quedar. Cada jugador, cada situación, pues se tratará individualmente. Como decíamos antes, nosotros queremos tener una plantilla competitiva y para nosotros es importante que estos jugadores estén y que estén, como decía Luis, con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de mejorar, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir ayudando al club a seguir creciendo.
Al Mundial ja tenim conformats els quarts de final després de que ahir Argentina i Suïssa varen eliminar Egipte i Colòmbia. Argentina va superar Egipte per 3-2 quan a 10 minuts del final perdia per 0-2. Escoltam Leo Messi.
Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
El seleccionador Lionel Scaloni, molt emocionat, no va poder parlar.
No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
I Suïssa va eliminar la Colòmbia del mallorquinista Johan Mojica als penals després d'un empat a 0. Avui hi ha jornada de descans, demà França i el Marroc encetaran els quarts de final i pel que fa a la selecció espanyola, el combinat nacional jugarà contra Bèlgica divendres a les 9 del vespre. Els quarts de final són els següents: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. Més a prop, a la primera federació, l'Aude Eivissa ha fet oficial el fitxatge del defensa Ismael Fadel. El central marroquí, de 22 anys i 1,90 d'alçada, arriba com a cedit procedent del Castelló B. I a la segona federació, l'Atleti Balears ha fitxat el migcampista Miquel Soler, procedent del Poblense, mentre que el conjunt pobler ha signat el defensa Nacho Bonet. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà la Supercopa d'Espanya 2026-27 gràcies a haver quedat tercer a la Lliga Regular. Aquest torneig serà el primer de la temporada i es disputarà els dies 5 i 6 de setembre. I el club va presentar ahir el detall la campanya d'abonats per al pròxim curs en 5 modalitats, generació 25, reduït, adult, familiar i VIP. Els aficionats poden renovar els seus abonaments fins dia 14, mentre que el 15 i 16 seran per canviar de seient i les noves altes es faran des de dia 18. El president del Palma, José Tirado, s'ha mostrat molt ambiciós.
Con la máxima ilusión del mundo, una vez más, un año más, de intentar volver a mejorar, de volver a ser ambicioso con una campaña de abonados para volver a llegar a los 3.300. Y cuando en la cabeza tienes siempre esa ilusión de que el año que viene vas a tener un equipo un poquito mejor, mejor no quiere decir ganador, pero sí mejor dentro de nuestras posibilidades para competir.
I acabem en bàsquet perquè continuen les sortides als equips balears de la primera FEB. Víctor Arteaga deixa l'Estia Menorca després de tres temporades, es l'enzana baixa del club menorquí i John Ander Aramburu no continuarà al Fibui Mallorca.
Gràcies, Gavi. Ara feim una petita pausa i tot d'una parlam de les dades que ha presentat Càritas a Eivissa i també de la cimera de l'OTAN. Trump torna a parlar de Groenlàndia.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:42 minuts. La manca d'habitatge i el cost de la vida provoca que 32.000 persones a Eivissa no puguin sortir de l'exclusió social. Són 3 de cada 10 persones. Ho diu Càritas Diocesana al seu informe. L'any 2025 es van tornar a incrementar en un 5% el nombre d'usuaris.
L'any 2025, 3.000 persones van demanar ajuda a l'entitat, un 5% més que l'any anterior, però Càritas ha hagut de duplicar el pressupost per repartir menjar. Gustavo Gómez és coordinador de l'entitat.
Repartiendo lo mismo, pues hemos tenido que gastar más, bueno, porque al fin y al cabo pues, lo marca el coste de la vida.
Al centre Natzaret, reobert fa 2 anys, s'han atès 52 persones, entre elles dones que han patit maltractament i 17 menors. El director de Càritas Diocesana, a les Pitiuses, Joan Torres, demana més ajuda a les administracions.
Es que tenemos el centro Nazaret en este momento a tope, lleno, y no está en nuestra mano el forzar el que no lo den.
Càritas destaca que el 60% de la població no pot comprar un habitatge a l'illa. El bisbe d'Eivissa, Vicent Ribas, fa una crida perquè particulars i administracions en facilitin l'accés.
Constantment apel a la consciència cristiana de tantes persones que tenen vivenda tancada. A les administracions que facin lo possible per facilitar que es faci vivenda.
L'entitat conclou que, tot i que Eivissa genera feina, no facilita la integració i segueix generant un augment de la precarietat.
I a Mallorca, la Fundació Sant Joan de Déu va acollir 84 famílies sense llar amb fills menors a càrrec l'any passat, la majoria encapçalades per mares totes soles, víctimes de la crisi residencial. Segons dades de la memòria de l'entitat del 2025, en aquest període, les instal·lacions de la Fundació han registrat 24.000 pernoctacions de famílies que havien quedat al carrer. És el seu màxim històric.
Reclama més ajuda a les administracions per reduir el sensellerisme que consideren un problema estructural. El document posa en relleu que les causes principals per demanar ajuda continuen sent la no renovació de contractes de lloguer i l'elevat cost de l'habitatge responsables de més de la meitat dels casos atesos. La directora de la Fundació Sant Joan de Déu a Mallorca, Imma Iglesias, explica el doble problema en què es troben el 70% de les famílies, dones totes soles amb infants que han d'afrontar la conciliació i la manca d'habitatge.
És que resulta molt difícil conciliar. Vull dir, de muntar-te, evidentment, has de fer feina, tots necessiten fer feina, però tens menors a càrrec i en una situació tan complicada perds-te a casa teva perquè no pots fer front en el lloguer i realment això els dificulta moltíssim sortir endavant sense cap recolzament, perquè pensa que les famílies que entren al centre és que no tenen recolzament social.
El perfil d'usuaris de l'entitat són famílies joves amb infants petits procedents de Sud-amèrica o de l'Àfrica, tot i que de cada vegada hi ha més espanyols i el risc d'exclusió augmenta. Per això, subratlla la importància de continuar apostant per serveis com el de la Fundació Sant Joan de Déu.
Tot això quan ha quedat ajornat per dia 20 el desnonament previst ahir a Sant Galdeu, a Palma.
La comitiva judicial ha decidit, per tant, ajornar-lo després de la protesta de més d'una trentena de persones convocades per la plataforma Stop Desnonaments i també del Sindicat de l'Habitatge. La llogatera és una dona que té 4 fills menors, assegura que no té alternativa residencial i que ha estat enganyada pel propietari, ja que l'habitatge pertany a un fons voltor. Diana Lor és una representant del Sindicat de l'Habitatge a Palma.
No estan donant alternativa i quan deriven al servei social, el servei social diu que està saturat.
El desnonament estava suspès per la moratòria vigent des de la pandèmia. La dona, que havia de ser desnonada, viu al carrer de Tomàs Roland des de l'any 2019, quan va entrar a viure sense saber que l'habitatge pertanyia, com han dit, en aquest fons voltor.
Són les 7:48. I 46 minuts, la capital de Turquia encara acull avui la segona jornada de la cimera de l'OTAN, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el compromís del país amb l'aliança. Tot això després de les crítiques de Trump als aliats per no haver-lo ajudat en la guerra contra l'Iran i per no incrementar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
L'executiu espanyol ha explicat que pot complir amb els objectius de capacitat fixats per l'Aliança Atlàntica, gastant només el 2% del PIB. La Moncloa assegura que Espanya arriba a la trobada amb els deures fets per haver assolit els objectius acordats per enguany i sent el tercer país que més efectius té desplegats en missions de pau i seguretat i el que manté més tropes al flanc oriental d'Europa, entre d'altres contribucions.
Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat la possibilitat que el seu país retiri més tropes d'Europa després de haver-se sentit decebut, diu, amb els aliats. També reitera les seves pretensions d'annexionar-se a Groenlàndia perquè assegura que Dinamarca no ajuda ni gasta doblers en l'illa àrtica.
En una roda de premsa conjunta amb el president turc Erdogan, el mandatari ha explicat que ha acudit a la cimera per la seva bona relació amb ell i perquè s'ha bolcat en l'organització de la trobada. Una compareixença en la qual Trump ha criticat els aliats per la seva manca, diu, de suport a la guerra del Pròxim Orient.
We've invested trillions of dollars in NATO.
Diu Trump que Washington ha invertit bilions de dòlars de l'Aliança Atlàntica al llarg dels anys per protegir els països europeus i el Canadà davant l'amenaça que representava l'antiga Unió Soviètica i ara Rússia. El secretari general de l'OTAN, per part seva, Mark Rutte, també ha incidit en la inversió en defensa per part dels països que formen part de l'Aliança.
Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal.
Diu Rutte, l'escoltam, que espera que les nacions presentin plans clars, també concrets i creïbles, per arribar a l'objectiu del 5%. De manera massiva, els europeus estan fent, diu, un pas endavant amb Alemanya i molts d'altres.
Pedro Sánchez, el president espanyol, per cert, ja és encara sense la seva dona després que el jutge li hagi impedit viatjar. La comitiva turca ha rebut el president espanyol amb un ram de flors per a Begoña Gómez, tot i la seva absència. I a Catalunya, els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de les Gavarres a la Bisbal de l'Empordà i que ha cremat 2.200 hectàrees.
Això el mateix dia en què la comunitat va tornar a viure una situació complicada pels focs simultanis. El que més preocupa continua sent el de Sant Manat a Barcelona, i a la resta d'Espanya han millorat els de Grazalema a Cádiz i el de Soneja a Castelló, que estan estabilitzats, i el de Ribota de Sajambre a Lleó, que evoluciona de manera favorable.
El Vaticà investiga a Cristóbal López Romero, cardenal espanyol i arcabisbe de Rabat, per possibles abusos sexuals a 5 dones.
Que recordem-ho, ja va figurar entre els papables del conclave per triar el successor del papa Francesc. Ha anunciat aquest dimarts que s'aparta de les seves funcions mentre l'Església Catòlica investiga les denúncies. L'arcabisbe de Rabat ha declarat a EFE que no ha comès cap agressió, ni violència, ni tampoc assetjament sexual.
El Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la llei del dret a l'honor, que regularà les manipulacions fetes amb intel·ligència artificial, les conegudes com a deepfakes.
La llei vol substituir la fins ara vigent dels anys 80 per adaptar-se al context tecnològic actual. D'aquesta manera, blinda el dret a la pròpia imatge, fixa en 16 anys l'edat mínim per donar consentiment, a obrir un perfil i es regulen els true crime. Félix Bolaños és el ministre de Presidència.
Queremos devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos.
La norma passarà ara al Congrés per continuar amb la tramitació parlamentària.
I s'eleven a més de 3.680 les víctimes mortals pels terratrèmols a Veneçuela, mentre que la dels ferits es manté a més de 16.700 persones.
Actualment hi ha desplegats més de 4.000 rescatistes internacionals i gairebé 30.000 efectius mobilitzats per fer front als estralls dels terratrèmols.
I la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, serà candidata l'any que ve als comicis presidencials a França, tot i estar condemnada. Així ho ha afirmat en una entrevista a TF1.
Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
Le Pen ha decidit presentar-se per quarta vegada després que la justícia del país hagi rebaixat la pena. Ara bé, haurà de complir amb les mesures de control, entre les quals du el dispositiu de localització. El Tribunal d'Apel·lació ha rebaixat la pena d'inhabilitació, la qual va ser condemnada el març de 2025 per malversació de fons públics.
Són les 7:51. Tornem a les Balears perquè a Menorca una disputa familiar ha acabat amb un pare i un fill detenguts a Maó després que la Policia Nacional destapés 2 presumptes delictes relacionats amb el mateix entorn familiar. Unes amenaces de mort amb una destral i un incendi provocat en un immoble de la ciutat. Carles Marquès.
La Policia Nacional ha detingut a Maó un pare acusat d'amenaçar de mort el seu fill amb una destral, tot i tenir una ordre d'allunyament en vigor. Quan els agents van entrar al domicili on s'havia atrinxerat, 3 policies van resultar ferits per la resistència que va oferir. Els investigadors van descobrir que poc abans de la disputa familiar el fill presumptament havia provocat un incendi en un altre immoble a la via de Ronda de Maó després d'obtenir material inflamable. Tots 2 han estat detinguts i posats a disposició judicial.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Puigpunyent alerta els veïnats davant l'amenaça de possibles robatoris. Els presumptes lladres haurien anat porta a porta per intentar vendre roba amb una actitud que qualifiquen d'estranya.
Per això cal consistir i ha fet una crida a la precaució davant l'alerta d'alguns veïnats de possibles robatoris. Estomeu Marí Batla.
Que segons mos conten les coses de seguretat, evidentment, potser no hi ha una acció directa en el mateix moment per part de segons quines persones, però si pot haver una acció en un altre moment donat, que sigui més un tema de veure com està l'habitatge o alguna cosa d'aquesta. Per tant, la recomanació és que no deixin passar.
Ho diu Toni Mariques Albala. De fet, els residents reconeixen haver vist unes persones concretes dilluns hora baixa passejant pel poble.
I a Eivissa s'han duit a terme 2 actuacions policials contra el tràfic de drogues. D'una banda, la Guàrdia Civil ha detengut a Sant Antoni un home de 31 anys després d'intervenir més de 224 grams de cocaïna d'alta puresa. Els fets van tenir lloc el passat 2 de juliol durant un dispositiu de seguretat ciutadana. El jutjat n'ha decretat l'ingrés a presó provisional.
D'altra banda, la policia local d'Eivissa ha detingut la responsable d'un local d'oci que funcionava fora d'horari i on se celebrava una festa amb 30 persones per un presumpte delicte contra la salut pública. En desallotjar el local, els agents hi varen intervenir diferents substàncies estupefaents, entre elles cocaïna, ketamina, MDMA i marihuana. També varen tramitar 7 denúncies per infraccions administratives relacionades amb l'horari de tancament, les mesures de seguretat o la documentació obligatòria. Els agents també aixecaren acte en intervenir substàncies substàncies estupefaents a alguns assistents. La investigació es troba ara en mans de la Policia Nacional.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 6 minuts per les 8 del matí. El Teatre d'Almà ha estat premiat als guardons de l'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques per la trajectòria d'Iguana Teatre. Són uns guardons que es concedeixen per reconèixer persones i entitats que contribueixen al desenvolupament de les arts escèniques. El reconeixement es va lliurar a la gala, celebrada a València, on la Junta de l'entitat va destacar la trajectòria d'Iguana Teatre, que enguany compleix 40 anys d'història i ha produït mig centenar d'espectacles adreçats a tots els públics.
Aquest premi, aquests guardons de la Vetit, acumulen més de 25 anys d'història ja i s'han consolidat com una de les cites anuals més representatives del sector escènic valencià. Els guardons volen reconèixer l'esforç, el compromís de persones, companyies, institucions que hagin contribuït a mantenir viva l'activitat teatral i enfortir el teixit cultural. Enguany el reconeixement va recaure, com dèiem, Iguana Teatre, fa 40 anys que estan damunt dels escenaris, 40 anys d'història que Carles Molinet, el director, va voler compartir amb tots els que han passat per allà.
Hi vàrem assistir a Pere Fullana, director d'escena, en Carme Planells, dramaturga, i jo mateix. Evidentment, no faltava més gent d'Iguana, evidentment, en Jordi Manal, en Toni Gómez, i tanta gent que ens ha acompanyat en aquests 40 anys. Érem una petita representació de les més de 300 persones que... 300 professionals que durant aquests 40 anys ens han acompanyat en aquest viatge.
L'ATA i DAO va reunir representants del sector professional de les arts escèniques, creadors, gestors culturals, responsables institucionals també. Durant la gala es van lliurar els premis a la trajectòria a Karma Teatre, a Proyecto Inestable, a Teatro Círculo de Benimaclet, mentre que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també va rebre el Premi de l'Entitat 2026.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
I el claustre de Santo Domingo de Pollença acollirà 8 dimecres a partir de les 8 del vespre una nova vetllada del cicle Pollença Rock, amb un doble concert protagonitzat per aquests que sentíem, els Amics de les Arts, i pels menorquins Pel de Gall. La formació catalana presentarà el seu repertori, que combina pop, folk i cançó d'autor amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, com aquest 4-3-3, ara que se juga al Mundial, i altres peces dels seus treballs més recents.
Penso planta l'autobús, 4 frases mal comptades.
I és un dels noms més consolidats de l'escena musical en català, ja ho sabem, gràcies a una carrera iniciada fa gairebé ja 2 dècades. El concert aquest forma part de la programació del festival Musical Claustre, que aquest estiu torna a convertir el claustre de Sant Domingo en un dels principals escenaris musicals de Mallorca. El cicle aposta i per una programació que combina artistes de les illes en noms destacats del panorama musical en català, amb un espai patrimonial emblemàtic. La banda menorquina Pel de Gall, en aquest cas, serà la que completarà la vetllada en la seva proposta també de pop-rock en català.
I és que m'encanta quan te flipes.
El grup arriba a Pollença després de consolidar-se com una de les formacions més destacades de les illes, amb un directe molt energètic, un repertori que combina composicions pròpies amb un estil festiu i proper, com sentim. Després de la primera cita al festival, que va reunir precisament, pràcticament a nit fins a la matinada, a Sau i a Fora del Sembrat, el certamen continua amb una programació pensada per oferir al públic una ampla varietat d'estils i propostes musicals durant la nit d'estiu a Pollença.
I per cert, que Fora del Sembrat ha anunciat una minigira de celebració dels seus 35 anys damunt dels escenaris, amb 4 dates que vos anirem detallant a mesura que s'anunciïn. Inca es prepara per celebrar els 10 anys d'Orgullosament Inca amb una edició molt especial que convertirà la ciutat un any més en un espai de reivindicació, cultura i diversitat. Del 15 al 18 de juliol, el municipi acollirà la desena edició d'aquest festival, convertit ja en una de les cites de referència a Mallorca en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una programació que culminarà dissabte amb el tradicional espectacle a la plaça d'Espanya, enguany encarcelat per la cantant Marta Sánchez, que escoltant de fons. Tengo para ti.
L'Ajuntament d'Inca ha presentat una programació que va molt més enllà de la música, que aposta per una mirada transversal sobre la diversitat. Durant aquests 4 dies hi haurà presentació de llibres, projecció de cinema, també activitats familiars, propostes artístiques, espectacles, espais de reflexió, també amb l'objectiu de continuar fent d'Inca una ciutat oberta, inclusiva, compromesa amb la igualtat i amb el respecte a totes les identitats. De fet, Pep Noguera, que forma part de l'organització, assegura que pocs llocs fan la festa tan inclusiva com a Inca.
Crec que Inca, a moltes ciutats d'Espanya, ho puc dir perquè he anat amb molt d'orgull, la mescla que se munta en aquest poble, a Inca, no passa a cap banda. Que hi hagi la senyora amb el seu net, el veïnat que aguanta, que hi hagi papàs amb els seus fills, padrins, gais, lesbianes, transsexuals... Jo crec que és el secret d'Inca, que tothom hi cap, ningú m'agrada a ningú.
I a damunt l'escenari, Topacio Frey, Sofia Cristo, Samantha Valentine, Tito Deluxe i molts artistes més, a més de Marta Sánchez.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 8 de juliol, dia en què vos explicam que la Llei de Memòria Democràtica torna